Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Hola, molt bon dia, amics. Bon diumenge. Esteu preparats, tots plegats, doncs, per estar 30 minutets ben pendents de l'actualitat de les fundacions? Doncs vinga, nosaltres, des del Fundacions Ara i Demà, ja ho tenim tot a punt per donar-vos la benvinguda i començar una nova edició del programa fundacional de Ràdio Estel. Estrenem mes, diumenge dia 7 d'octubre, avui edició número 70 ja del programa, amb la presència d'una fundació que ja fa un bon grapat d'anys que treballa per a millorar la vida a les persones amb alguna discapacitat intel·lectual. Com poden superar les pors, els seus problemes, el tema laboral i, sobretot, com ha d'afrontar les famílies tots aquests obstacles que es van trobant pel camí? Avui, la directora de la Fundació ACID, la Montserrat Baró, ens ho explicarà en tot tipus de detall. Un any més, la vostra participació, com sempre, amb el programa és bàsica. Recordeu que, si voleu contactar amb el programa, us heu de dirigir a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Anoteu bé, perquè la seva direcció és www.ccfundacions.cat. Si preferiu, per exemple, fer una consulta a través del correu electrònic, només heu d'enviar un mail a info@ccfundacions.cat. Al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres, fent les tasques de la producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Maioles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs avui tenim preparat un programa íntegrament dedicat a la Fundació ACID, una fundació que cuida i procura oferir els millors serveis i totes les avantatges i possibilitats a les persones que tenen una discapacitat intel·lectual i també, evidentment, en el seu entorn. Avui ens visita la Montserrat Baró, que és la responsable de la Fundació. Benvinguda, Montserrat.
Bon dia.
Molt bon dia. Bé,
una petita aclaració.
Sí, digue'm.
Perquè, servidora, no en soc la directora ni la responsable, soc la fundadora.
Ah, fantàstic.
Jo, senzillament.
Fantàstic.
Perquè això quedi clar. I, evidentment, que la fundació té una directora gerent, que és la senyoreta Sílvia.
Fantàstic.
I l'associació té un altre gerent.
El
que passa que, clar, són dues entitats. Primer va néixer l'associació i després va néixer la fundació per fer de paraigües a nivell, doncs, econòmic i d'ajuda de la mateixa associació de serveis.
Doncs mira,
però ja us explico què fem, qui és. Jo em limitaré a la fundació, que és això, Fundacions Ara i Demà, no?
De fet,
bé.
Està fantàstic que ens rectifiquis i ens expliquis que és la fundadora, perquè llavors encara ens pots parlar molt més a nivell de com es crea i quan es crea la fundació, tota la història que teniu a darrere, perquè al cap i al fi ets la que va posar pràcticament, diguem, la primera pedra, no? Documentant-me buscant informació, ja saps que els periodistes ens agraden molt de les xifres, es calcula, a més a la vostra pàgina web està il·lustrat, es calcula que una família que té un membre de la família amb una discapacitat intel·lectual es gasta entre 19.000 i 31.000 euros a l'any. Això és una xifra esgarrifant,
eh? Sí, perquè aquestes persones necessiten un gran suport, rehabilitacions, psicòlegs, de vegades ingressos, és una realitat, eh?
Imagino que aquest és un dels principals motius pels quals, Montserrat, doncs, vas decidir tirar endavant la Fundació ACID, no?
Evidentment. Mira, això va començar per una observació d'una servidora de que hi havia moltes persones que es veien normals però que no tiraven endavant ni a l'escola ni en el treball i menys quan eren de famílies humils o famílies desestructurades que els deien, home, tu ets bo per menjar, ets bo per jugar i tot, i en canvi no ets capaç ni d'estudiar ni de treballar. Però és que no podien, perquè nosaltres els anomenem persones amb intel·ligència límit. I aquesta realitat pot venir donada o per herència, o per malalties, o simplement per una limitació social que no han estat desenvolupats. Llavors són persones que mai podran portar un projecte propi, ni un negoci propi, perquè tot el que és raonament abstracte, doncs, queden limitats. i per això necessiten que algú els acompanyi a la vida perquè puguin anar endavant. Llavors, la Fundació, com a tal, l'associació dona els serveis, serveis d'escola, de residències, de departament de psicologia, d'esplai, i la Fundació ofereix tot el que és la tutela d'aquestes persones per les quals ho necessiten. Perquè, malauradament, persones limitades d'intel·ligència pura n'hi ha poquetes. El fet que aquestes persones van passar una adolescència difícil perquè no eren compreses han anat a generar doncs, el que en diem patologia dual, que és, a més de tenir intel·ligència límit, han creat dependències, s'han creat depressions, possiblement d'altres malalties. I tenim moltes persones d'intel·ligència límit, però amb altres patologies, i necessiten ajuda, i molts necessiten, doncs, això, tutela. Per això la Fundació Tutelar, el seu treball més important és tutelar les persones des de l'àmbit jurídic, de forma que nosaltres, com a Fundació, ho siguem tot per elles. Som la família, som el seu referent, ens ocupem doncs, de que tinguin vivenda, que no els hi falti l'educació, que no els hi falti el treball. O sigui, és com si tinguéssim un fill.
Sí, sí.
I en aquests moments la Fundació té 50 tutelats, 50 persones sota la seva tutela. Això és l'específic de la Fundació.
De fet, segurament també el que necessiten doncs, els membres d'aquests 50 tutelats i altres, evidentment, que pateixen aquesta discapacitat, és comprensió, al cap i a la fi, que algú els escolti, perquè, clar, evidentment, fa anys, segurament, quan la medicina no estava tan desenvolupada, tan evolucionada, potser no se'ls tenia en compte, però ara, evidentment, s'ha detectat que hi ha un problema i és que hi ha una limitació. Per tant, el que necessiten és una comprensió i a partir d'aquí, doncs, tirar endavant tots junts.
Evidentment. I el que es tracta, i era l'objectiu, nostre, de CID, que vol dir Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, és que cada persona pugui desenvolupar al màxim el seu potencial. Perquè una persona no pot, potser, fer uns estudis acadèmics o anar a la universitat, però pot ser, doncs, un bon tallerista, un bon recepcionista, i això és l'important, saber cada persona quina capacitat té i com aquesta es pot desenvolupar. Donat que la intel·ligència, bueno, no és una intel·ligència única pels aspectes intel·lectuals. La intel·ligència, i ens en parla d'intel·ligència emocional, hi ha molts tipus d'intel·ligència. Hi ha artistes que potser no són massa intel·ligents a nivell de raonaments abstractes i són uns autèntics artistes, etc etc. Per tant, el que nosaltres volem és que aquestes persones no quedin discriminades ni ignorades pels seus límits, sinó tot el contrari. Que per nosaltres el primer valor és la persona. I aquesta persona com a tal ha de poder trobar tots els mitjans per realitzar-se i integrar-se en una societat i no estigui marginada.
Montserrat, després evidentment donarem les guies de contacte amb la Fundació ACID. De fet, moltes de les persones que ens poden estar escoltant doncs, poden tenir un cas similar a casa o poden conèixer alguna persona doncs, que poder necessiti la vostra ajuda. El que sí que m'agradaria és parlar una mica de la Fundació des de dintre, perquè ens has comentat doncs, que teniu l'àrea educativa, l'àrea d'habitatge, l'àrea laboral, l'àrea de clínica i, evidentment, la part tutelar, de la Fundació.
De la Fundació.
Amb aquestes branques, diríem que podem cobrir gairebé totes les necessitats d'aquestes persones?
Aquesta va ser la nostra intenció al començar. Fer una entitat que fos integral i integradora. Evidentment que ho estem cobrint, perquè tenim, com has dit molt bé, l'àrea educacional, l'àrea psicològica, tenim menjadors, tenim també l'àrea laboral, on se'ls prepara amb inseridors perquè puguin entrar o bé empreses que integren a persones o bé centres especials de treball. I nosaltres mateixos tenim un centre, un CET, un centre especial de treball, amb dues rames, la bugaderia i després també el catering. Aquests dos serveis permet que aquestes persones treballin com autèntics treballadors, tinguin el seu sou i cotitzin. I això, el dia demà, és un futur per ells.
I tant que sí.
I tenim, sobretot, llars residències, però amb tres categories. O sigui, les llars residències amb educadors les 24 hores, els pisos tutelats, que són més autònoms, que hi ha un grup de joves mixta, que els educadors hi van 3-4 vegades per setmana per poder-los ajudar a la higiene, a l'alimentació, donar-los pautes. I després tenim el que en diem pisos de fet, per parelles de fet, eh? O sigui, pisos de parelles de fet, que ells poden viure i també estan acompanyats per educadores, això en l'àmbit d'habitatge. En l'àmbit d'escola, hi ha escola diurna, on es poden realitzar els estudis d'ESO, normals, i l'escola nocturna, per tots els que treballen, que vulguin anar aprofundint. Tenim també un club social per la gent que ni treballa ni estudia perquè realment tinguin la vida ocupada. En allà es fan cursets d'informàtica, petites classes de cuina, hi ha una sala on poden fer jocs de taula, hi ha vídeos on poden després fer fòrums, hi ha tota una sèrie d'activitats on les persones amb aquest nivell, ja adultes, però que no poden estudiar i tampoc tenen feina, poden passar el dia amb companyia i realitzar-se.
Evidentment, m'imagino que hi ha una part molt important, que és la família d'aquestes persones. Treballeu també amb ells?
Mira, tenim també un equip de suport familiar. El que passa és que, malauradament, com que són d'ambients de famílies desestructurades, moltes de les vegades, molts d'aquests nois ens venen de CRAES, ens venen de protecció de menors, i les famílies ja no hi són. En canvi, els nanos petits que estan a l'escola, que comencen a partir dels 12 anys, aquí sí que trobem famílies, i amb ells fem trobades, que en diem trobades de suport familiar. I treballem molt.
Sí, que sí. També, evidentment, s'ha d'educar a la família, al cap i a la fi, perquè...
Molt. Molt, i a més, normalment les famílies estan molt contentes quan ens han trobat, perquè deien tots els col·legis on havíem anat, el meu fill quedava ignorat, marginat, no tenia amics. I ara té amics, està content, aprèn, i és un altre nen a casa. Això és veritat que ens ho comenten.
Ai, la veritat, Montserrat, que quan parlem de crios, tots ens ha de pujar aquest punt de sensibilitat, perquè evidentment tothom es mereix tenir una infància feliç, perquè al cap i a la fi és un record que perdurarà per tota la vida i és molt important doncs, donar-los suport als més petits. Anem a fer una petita pausa. Tornem avui parlant amb la Montserrat Baró, fundadora de la Fundació Asit. Avui ens està doncs, obrint les portes d'aquesta fundació, explicant-nos moltíssimes coses. Ara tornarem i coneixerem encara una miqueta més en profunditat la fundació. Fins ara.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ja ho sabeu des de casa, eh? Si ens esteu escoltant, com sempre, que també ho podeu fer. De fet, segur que més d'una ens està escoltant de forma diferida, que ho haurà descarregat des del podcast i potser ho està escoltant des del seu mòbil d'última generació, potser des del cotxe, saber des d'on ens estan escoltant. És important doncs, tenir present les noves tecnologies, també així ho tenen present la Fundació Asit, que ens ha comentat a més la Montserrat Baró, la fundadora de la Fundació, que les persones amb discapacitat que estan tutelades amb la Fundació, doncs que evidentment també fan cursos d'informàtica, ens comentaves, entre altres activitats, oi?
Exacte, sí, oi, doncs a l'escola, evidentment, hi ha l'aula d'informàtica que, bueno, que hi té accés tothom, en el club també, jo penso que exactament això, les noves tecnologies avui han d'estar-hi presents sempre.
Montserrat, ens parles d'una fundació, hem parlat abans al principi, d'una fundació doncs, que té una àrea de tutelatge, d'habitatge, laboral, per tant, el perfil de la gent que treballa a la Fundació ha de ser molt divers, m'imagino.
Tenim, sí, tan divers que també això ens obliga a tenir diferents contractes, o sigui, diferents. Perquè, mira, hi ha educadors socials, hi ha psicòlegs, hi ha educadors que estan a la residència, hi ha mestres especialitzats, tenim cuiners, tenim totes les persones que porten el manteniment, evidentment també tenim assistents socials, sí, hi ha una varietat de perfils professionals.
Quanta gent hi ha en aquesta família?
Doncs mira, entre associació i fundació, quan dic associació és la que dona el servei,
sí.
I quan dic fundació és la que fa el seguiment de les tuteles, estem al voltant de 110, 110 professionals.
Déu-n'hi-do.
Treballadors.
Déu-n'hi-do, són una bona colla.
Molts. I volem donar això, doncs, un servei qualificat. Les classes de l'escola no hi ha més que 10 alumnes. Vale? Tenim conveni amb la Generalitat de l'escola, per tant l'escola és gratuïta, procurem que els serveis siguin tots els màxims gratuïts, que només hagin de pagar molt poqueta cosa les famílies, perquè ja us dic, les famílies que nosaltres atenem o no hi són, o són famílies dèbils, econòmicament dèbils. Per això depenem molt de l'administració.
I tant.
I depenem també dels nostres serveis, o sigui, de la bugaderia i del càtering, o bé de socis. El que ens interessaria més és poder tenir socis, per això ens permetria un pressupost estable. Mm-hmm. O sigui, els socis ens ajudarien molt. I de tant en tant també fem aconteciments com el que vam fer el dia 5 d'octubre,
sí,
que vam fer doncs, un concert solidari de Santa Maria del Mar, que es va omplir i va ser molt bonic, mm-hmm. per un grup de cantors del cor de la Ràdio Internacional d'Alemanya, que gratuïtament ens van venir. I bueno, això, coses d'aquestes anem fent. I també aprofito per dir que cada mes, també amb la intenció de poder oferir, donar a conèixer els serveis, però també recaptar fons, fem un sopar solidari. Cada mes.
Cada mes, eh?
Cada mes. Un dilluns al mes es fa un sopar solidari en el qual ve una persona, doncs, una persona que realment tingui un cert nom a la societat. Uh-huh. Per exemple, el curs passat van passar el nostre president Pujol, va passar-hi la senyora Núria de Gispert, presidenta del Parlament, uh-huh. va passar el López Borniol, conegut com un notari excel·lent, va passar el conseller de Cultura, el senyor Ferran Mascarell. Doncs això es fa en un àmbit a casa nostra, que hi ha un local gran que permet ser un local polivalent, perquè és menjador pels nanos, és on fem les festes, i en aquests dies del sopar solidari és el menjador, i assisteixen entre 75-100 persones, llavors es fa la conferència i se sopa. I això és molt agradable. Mm-hmm. Ho anunciem sempre, que es fan aquests sopars. El proper és el dia 22.
El 22, apuntem el això, anem a apuntar-ho. Sí.
Ho fa el senyor Josep Maria Canyelles, mm-hmm. perquè es parla de l'empresa, de tot el que és les obligacions de l'empresa, la necessitat d'una empresa qualificada que també integra a persones amb disminució, tot el que és empresa. I intentem fer cada any un tema monogràfic. Aquest curs passat vàrem fer sociopolític i aquest any farem sociolaboral i empresa cada mes.
Fantàstic. La veritat que quan ens expliques, quan ens parles de la Fundació ACID, la veritat és que es respira pels quatre costats un ambient molt familiar, al cap i a la fi. Perquè entre les 110 persones que treballen, les 50 persones tutelades, totes les activitats que feu, les festes, els sopars, les xerrades, al final heu de tenir un punt d'unió molt, molt fort, no?
Molt fort, perquè fixa't que un dels ideals, bueno, de nosaltres és que la gent de l'ACID siguin feliç. I això va acompanyat de que, per exemple, totes les festes tradicionals les celebrem. Fem, doncs, Nadal, a vegades hem fet els pastorets, celebrem el temps doncs, que hi ha, bueno, una cosa pròpia del temps també ho celebrem, la festa de primavera, la jornada de portes obertes, els finals de curs, saps? Mm-hmm. Intentem viure doncs el ritme dels aspectes culturals i festius que fa la societat.
Mm-hmm. Abans ens has comentat una part important que també cal destacar, que és l'apartat dels socis, on la gent que ens està escoltant, per exemple, també hi pot participar amb vosaltres activament, doncs ja fent un oferiment o col·laborant econòmicament. Què podríem fer, doncs, la gent que ens està escoltant i que estigui convençuda amb la causa
amb
de la Fundació, amb el projecte, què podria fer per posar-se en contacte amb vostè?
Mira, nosaltres en aquests moments tenim uns 50 voluntaris. O sigui, la nostra entitat està molt oberta a qualsevol ajuda. Una ajuda econòmica puntual. Fer-se soci, que és molt senzill, perquè no tenim cap quota. O sigui, poden donar des de 5 euros fins a 100, fins a tot és benvingut. Mm-hmm. O es poden apuntar com a voluntaris. Quina tasca fan els voluntaris? Doncs mira, poden anar al club social per estar un rato jugant amb els nois, jocs de taula, llegir el diari, explicar-los coses, que és molt bonic. Un altre també és, poden ser educadors de menjador, que també és una tasca maca. Uh-huh. Una altra tasca de voluntaris és estar a les residències, que els ajuden doncs, a arreglar-se els armaris, a sortir amb ells amb alguna activitat, a sortir els diumenges a la tarda per anar doncs, a veure una exposició o al cinema. També els voluntaris poden fer reeducació a l'escola, perquè hi ha nanos que els hi costa. Doncs tenim voluntaris que després els ajuden a fer els deures. Hi ha un camp molt gran per fer voluntariat i són diferents maneres d'ajudar l'entitat.
De fet, ho sabeu molt bé, això, perquè a la vostra pàgina web, de fet, hi ha un llistat de col·laboradors que està publicat. Entre ells, com ens has comentat, està la Generalitat, múltiples fundacions que també treballen amb vosaltres, grans magatzems, la xarxa de col·laboració que heu creat. La veritat és que us deu permetre fer moltíssimes activitats, no?
Doncs sí, perquè és una crida que també fem, i molt important, és els empresaris que saben que si tenen més de 50 treballadors, per la llei de la LISMI, tenen l'obligació d'integrar una persona amb discapacitat. Doncs aquests empresaris sí que els demanem que, de vegades, per la feina que fan, no poden integrar ningú. Doncs llavors, si ells donen un donatiu a l'entitat, reben un certificat conforme han complert la LISMI. Sí. Això és important. I si poden integrar, doncs millor. De fet, nosaltres tenim moltes empreses on ja estan treballant nois que s'han preparat a la CIT, com telefonistes, o de magatzems, o de conserges, i s'integren, i realment són treballadors que no donen cap problema, són molt fidels i molt rentables.
Segur que sí. De fet, suposo que l'èxit de cada una de les persones que passa per la Fundació de CIT també ha de ser un èxit personal i, evidentment, de la Fundació, no?
Pues sí que ho és. No sense esforç, perquè moltes vegades ens arriben persones que no han estat gens treballades, o que tenen, doncs, conductes difícils, ¿vale? O, com us deia abans, com que una intel·ligència límit pura no hi és, doncs que tenen trastorns de personalitat. Llavors els ajudem psicològicament, els oferim la residència més adequada per ells, els fem una continuïtat i, sobretot, ells saben que tenen una família que no els deixarà mai. I això els ajuda molt, perquè una de les mancances més fortes que tenen és la mancança afectiva. Molts d'aquestes persones s'han sentit sempre rebutjades i necessiten que algú els valori, els estimi, i això sí que fa créixer la persona, el que fa créixer més la persona és sentir-se estimada.
Quins són els projectes que tenim aquesta temporada 2012-2013? Evidentment, el sopar del dia 22,
el sopar,
a partir d'aquí què
tenim? Que aniran seguint cada mes, sí. Normalment es fan els dilluns de finals de mes.
Sí.
Un altre projecte és el grup social que l'acabem de començar aquest estiu, que ha sigut gràcies a una fundació que ens ho ha subvencionat durant 2 anys, però que nosaltres tenim interrogants que passarà després, ¿vale? Perquè, és clar, el Club Social hi han contractades 2 persones, la directora i un animador cultural, i on està portat per voluntaris, però això ens preocupa. I una altra cosa que voldríem fer, que no està dintre dels nostres projectes encara, però sí dintre dels nostres reptes, poder arribar a construir una llar residència adaptada per quan aquests nois siguin grans. Perquè si no ens veiem obligats a portar-los en residències de tercera edat, on ells realment es trobaran perduts. En canvi, si nosaltres poguéssim fer una llar residència que realment fos adaptada per ells, amb totes les necessitats, això seria, doncs, una il·lusió per acabar de cobrir totes les necessitats que té una persona amb aquestes característiques. Però això es necessita diners i no en tenim.
Montserrat, ens falta ja només que ens donis les claus, les vies, doncs, perquè els oients que ens estiguin escoltant puguin fer donatius o puguin oferir el seu temps i estiguin col·laborant amb la Fundació CIT. Què han de fer,
I
la gent que ens escolta?
El telèfon que poden trucar sempre,
sí,
és el 93...
Sí.
99...
No,
perdona.
Sí,
el 93-285...
285...
99...
Sí.
77.
Molt bé.
I seran sempre atesos i donen tota la formació. Si entren a la nostra pàgina web, www.acit.org, ACIT s'escriu A d'Alemanya,
sí,
C de Catalunya, I d'Itàlia, D de Dinamarca, I H d'Arin en castellà, o en català. ACIT. S'entren per la pàgina web, s'informen de tot el que tenim i també allà hi ha un compte corrent per si alguna persona vol fer algun donatiu.
Fantàstic. Doncs avui hem parlat amb la Montserrat Baró, la fundadora de la Fundació ACIT. Avui ens ha explicat moltíssimes coses, així que esperem que us il·lusioneu tal i com estan il·lusionats els membres de la Fundació ACIT, que se'ls nota que ho expliquen amb el màxim entusiasme perquè al cap i a la fi són una gran família. Montserrat, moltes gràcies pel teu temps, de veritat.
Moltes gràcies. Potser una cosa que convé dir és on,
sí,
estem situats, que és a Gràcia, al carrer Milà i Fontanals, 77. Llavors, a Gràcia, això és important. I després també a Siracusa. Siracusa, o sigui que es fa cantonada Milà i Fontanals, Siracusa, allà hi ha la seu.
Fantàstic. Doncs ara sí que tots els nostres oients tenen tota la informació, així que igualment, si voleu doncs, complementar la informació que us han donat avui, podeu visitar la seva pàgina web, fundació, 3w.fundacioacit@mac.org. Montserrat Baró, fundadora de la Fundació, gràcies pel teu temps i que tireu endavant tot el que us proposeu.
Moltíssimes gràcies, doncs heu donat aquesta oportunitat
Faltaria.
De donar-nos a conèixer. Gràcies a Ràdio Estel, d'aquests programes tan bonics que fa.
Moltes gràcies.
I gràcies a tothom que col·laborarà.
Un abraçada. A Montserrat.
Ben forta. Bon dia.
Fundacions ara i demà. Els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs amb la Fundació ACIT i la Montserrat Baró, la fundadora de la Fundació, posem el punt i final a aquesta edició número 70 del Fundacions Ara i Demà. Recordeu, per a més informació, podeu visitar la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, 3w.ccfundacions.cat. Ens veiem el proper diumenge amb l'edició 71. Que vagi bé.
Ràdio Estel.